Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia i bon diumenge. Avui tanquem la temporada 2022-2023 i ho fem parlant de Carisma. Carisma és una nova agència de comunicació que neix per renovar, diuen, la comunicació eclesial. Volen professionalitzar-la incorporant-hi, en aquest cas, tots aquells elements que, comuns a altres sectors i mercats, no són presents a la majoria de parròquies i de comunitats eclesials. Neixen a l'Església i per servir a l'Església. Els seus impulsors són dos joves periodistes, l'Alexander Cibera i en Josep Adolf Martí. Avui, al Paraules de Vida, conversarem amb en Josep Adolf Martí, que ens explicarà quins són els eixos i quina és l'activitat d'aquesta agència de comunicació que té per nom Carisma. De seguida saludarem en Josep Adolf Martí, però abans us recordo que, com sempre, tindrem també a les acaballes del programa un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Josep Adolf, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies per convidar-nos.
De fet, avui ens havies d'acompanyar també amb l'Alexander, que no ha pogut venir. Tots dos sou l'ànima d'una agència de comunicació religiosa.
Sí, bueno, és una petita agència de comunicació, un projecte comunicatiu que el que fem és especialitzar-nos en donar servei a aquelles institucions de la nostra terra que doncs, giren al voltant de l'àmbit religiós, no? des de parròquies, per exemple, editorials, escoles, totes aquelles institucions que tenen dins el seu ADN el que és l'ànima religiosa, però que en alguns casos doncs, comunicativament han quedat enrere, en recursos que fa 20 anys que la resta del món, que la resta d'institucions ja no utilitzen. Doncs les ajudem a fer un pas endavant sense deixar enrere el que és el cor del seu missatge, que és una cosa molt particular i preciosa, o sigui, mai canviem el què, diguéssim, però sí que actualitzem el com, des del punt de vista de la comunicació.
És a dir, la manera, no?, de fer arribar aquest missatge.
Exacte, que al final és un missatge que és igual de rellevant, de modern, de fresc, ara que ho ha estat sempre, però que, clar, s'ha de portar a una societat que cada cop l'ha deixat més enrere o que fins i tot en molts casos és totalment aliena en aquest missatge. Nosaltres sempre diem que si el problema comunicatiu del món religiós fa 50 anys era que havia estat associat doncs, a unes certes idees i que, per tant, creava un cert rebuig, ara el que trobem és indiferència. I davant la indiferència, la comunicació ha de ser diferent que davant del rebuig, perquè hi ha gent que no s'apropa a l'Església no perquè s'hi estigui en contra, sinó perquè no n'ha sentit a parlar.
Carisma, que és com es diu, comunicació humana. Ens cal una comunicació humana?
Totalment. Nosaltres, clar, hem nascut, som força joves, ja hem nascut totalment integrats dins el món digital, però sí que creiem que al final tota comunicació digital i tota comunicació en general no deixa de ser una persona parlant una altra, no? De fet, la comunicació religiosa sobretot és Déu parlant a la humanitat i nosaltres responent-hi. I, en certa manera, nosaltres sempre ens hem inspirat molt pel lema episcopal de Sant John Henry Newman, que era que el cor parla al cor, no? I sí que és cert que sovint gran part de la feina que fem és darrere d'un ordinador o ajudant a parròquies, ajudant a altres institucions a digitalitzar-se, però el nostre objectiu sempre és que aquesta comunicació que passa en el món digital acabi portant-se a la vida real, a la materialitat. Al final, a dues persones trobant-se i d'aquesta encontre entre dues persones sorgeixi quelcom nou, que és la màgia de la comunicació humana que tant necessitem en una època de polarització i de divisió.
Parlem de l'origen. Crec que teniu poc temps, no?, encara? O
sí,
com neix i quan?
Ara deu fer uns 6-7 mesos que estem operatius. Vam néixer en un moment vital molt particular perquè doncs, el meu company Alexander venia del món de la comunicació, de diverses agències, d'haver estat en un parell de departaments de comunicació d'institucions força grans, però sentia que una mena de crida a portar doncs, aquest talent que tenia, aquesta passió per la comunicació, en algú que en aquell moment doncs, amb ell havia canviat la vida, no? Que era aquest encontre amb Déu. I jo mateix, que també tenia doncs, un cert bagatge en el món de la comunicació, que he treballat doncs, a dues empreses diferents de màrqueting, vaig pensar, ostres, doncs realment seria fantàstic poder portar aquest talent que per separat hem anat acumulant i que també coneixem altres joves que tenen, intentar crear com una mena de xarxa en la qual ens puguem ajudar tots, doncs el que té unes certes habilitats en disseny gràfic que les porti, en programació que les porti, intentar posar tot això al servei d'aquestes altres institucions. Jo justament acabava de deixar el seminari després d'un discerniment personal i també doncs, tenia ganes d'intentar fer casa en aquelles paraules que ressonaven al cap, no?, del Papa Francesc de que els laics també són el motor de l'Església en sortida i en una terra en la que, doncs, com és la nostra, molts mossens són grans, cada cop n'hi ha més, menys i per tant la seva càrrega de feina va augmentant, vam pensar com podem fer-nos útils a moltes d'aquestes comunitats que potser necessiten ajuda comunicativa i el mossèn no arriba a tot.
Uh-huh. Clar, per tant, si vosaltres dos sou creients, no? Si els fundadors, les persones que esteu al capdavant, sou creients, en el teu cas havies estat al seminari, i el que vols és continuar, no?, oferint aquest servei a l'Església, només a nivell personal.
Totalment, i en certa manera a mi m'inspira moltíssim les persones que vaig, que coneixem tots al nostre dia a dia, que aconsegueixen ajuntar la seva vida professional, la seva vida social, la seva vida espiritual, no? I en aquesta unió sovint és quan trobes una integritat de vida que és molt inspiradora, també des d'un punt de vista de jove mateix, perquè sovint quan estàs en el món professional és com llançar-se a l'arena amb els lleons i perds una mica el nord de qui ets, de què vols, de per què t'estàs aixecant cada dia, i poder trobar un projecte on allò que et fa aixecar-te cada dia, diguéssim, per portar el pa a taula, és allò mateix que després et fa profundament feliç, doncs és un regal, ha estat un regal per nosaltres dos.
Uh-huh. 7 mesos, esteu contents, no?
Estem molt contents i també estem molt il·lusionats perquè anem veient resultats amb alguns dels projectes que hem anat començant, per exemple, l'engagement, no?, que és el nivell de resposta que tens dels usuaris en alguns dels comptes que portem, doncs ha anat creixent moltíssim. Tenim alguns projectes de disseny molt avançats que ens fa molta il·lusió anunciar d'aquí poc, però a més també veiem que a mesura que anem parlant amb diversos actors, amb diversos agents del món religiós, anem veient que no som els únics, no? I que realment hi ha una certa preocupació, però també una certa passió per la comunicació compartida amb realitats molt diferents. I que, per tant, doncs, a mig termini, a curt termini, aniran sortint oportunitats de col·laboració, de fer nous projectes, d'engegar noves coses amb persones que potser fa 3 mesos no coneixíem, no? I que ha estat arran d'anar treballant a poc a poc, amb molta humilitat, no? I també hi ha moltes coses que encara hem de descobrir, que encara hem d'aprendre a fer o que hem de començar a fer millor, però anem descobrint gent amb molt talent i gent amb moltes ganes de servir i d'allò que dèiem abans, no? De fer la comunicació més humana, de portar-la a un nivell que puguem tocar, que ens puguem entendre, i nosaltres compartir aquest trajecte amb totes aquestes persones, doncs és fantàstic.
De fet, ara, no?, fa poc hem celebrat la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, no?, i el missatge del Papa era aquest, no?, el de que els periodistes comuniquin amb el cor, no?, i no només els periodistes creients, sinó tothom, no?, tots els periodistes, la gent que s'hi dedica a la comunicació.
Sí, completament, i de fet la relació amb el periodisme, la relació amb els mitjans és una d'aquelles coses que nosaltres doncs, també oferim com a servei allà on, a les comunitats amb les que col·laborem, perquè sovint hem patit una mena de materialització, no? Hem tirat de voluntaris, hem tirat de persones que amb tota la bona fe del món doncs, no tenien cap mena de formació en aquest sentit, i això ha portat a que en coses que l'Església té quelcom a dir, o que comunitats dins l'Església o relacionades amb l'Església tenen quelcom molt important a dir, no ho hagin dit perquè no han pogut portar aquest missatge fins als mitjans, que és on importa, no? Aleshores, una cosa doncs, relativament tan bàsica com una nota de premsa, com poder enviar el contacte a qui toqui, etc., doncs és una cosa que si ningú no te l'ha explicat, no saps com fer-la. I trobem projectes espectaculars, fantàstics, que estan canviant la vida de persones a nivell de carrer que ningú coneix. I no coneixen. I després, el dia de demà, surt una notícia dolenta i com que no hi ha una bona campanya de comunicació o perquè no s'ha fet la feina prèvia, doncs allò acaba prenent, diguéssim, tota l'atenció del públic. Aleshores, part del que nosaltres volem fer, part del nostre objectiu, és, diguéssim, remarcar tots aquells projectes que a nivell de carrer, a nivell de base, s'estan fent i estan canviant la vida de moltíssima gent que d'altra manera, doncs, potser no podria portar-se un plat calent a taula, que potser no podria tenir una educació. Doncs és cert que dins, òbviament, l'ADN cristià està fet totes aquestes coses en silenci, que la teva mà dreta no sàpiga el que fa l'esquerra. Però també volem inspirar a que altra gent vulgui fer aquests voluntariats, vulgui implicar-se en aquestes causes. I tot això passa a través d'una bona comunicació.
Ara parlarem de com funcioneu, de quins són els serveis concrets que oferiu, però abans m'agradaria preguntar-te, l'Església comunica bé? O al llarg de la història l'Església ha comunicat bé?
Home, l'Església ha comunicat bé i malament com qualsevol institució de més de 2.000 anys. A mi em sembla increïble i és fascinant a qualsevol persona que li agradi la història que 12 galileus i palestins poguessin canviar el món de la manera que ho van fer amb un missatge que al cap i a la fi és molt senzill, no? És l'amor de Déu per totes les persones i doncs, la seva voluntat per nosaltres. Aleshores, és una campanya de comunicació, en certa manera, de més de 2.000 anys, en la qual hi ha hagut altibaixos, però que ha revolucionat el món. I a més, encara diria més, és una campanya que encara canvia vides, que dia a dia, jo conec a gent, vaig trobant-me persones que sense haver crescut en una família cristiana, sense haver tingut contacte de petits amb el món de l'Església, de sobte els arriba aquest missatge de que Déu els estima, de que estan aquí per una raó, de que no estan sols al món, i això els canvia la vida. Aleshores, un missatge tan profund, amb tant de poder i sobretot amb tant d'amor, que és tan humà, doncs, per molt que s'hagin comès errors, i s'han comès errors, probablement comunicativament, segueix tenint una validesa i una novetat que moltes empreses voldrien per les seves pròpies marques, pels seus propis eslògans. Probablement és el missatge amb més d'èxit de la història de la comunicació humana.
I l'assignatura potser pendent, la comunicació digital, o en la que gairebé tothom
sí,
està,
totalment,
no? Totes les empreses, institucions...
Sí, però també és una assignatura en la qual comencen a fer-se moltíssimes coses. I hi ha potser una nova generació de joves que ja han crescut, diguéssim, amb aquestes tecnologies, que des de les seves realitats doncs van oferint-les a les seves comunitats. I en aquest sentit, nosaltres ens entenem com a agència, diguéssim, de comunicació, nosaltres entenem que el nostre objectiu primordial és formar en aquelles persones que ja formen part d'una comunitat. És a dir, nosaltres el que ens agradaria és que a totes les parròquies, a totes les institucions, a totes les fundacions, a tot arreu hi hagués gent incorporada dins d'aquestes institucions, dins d'aquestes organitzacions que tingués aquestes eines, no? I per tant, la primera cosa que fem sempre és la formació dels voluntaris que ja estan allà, perquè creiem que ja hi ha joves a l'Església, i no tan joves també, ens sorprenem a vegades de mossens que de manera autodidacta han après a fer-ho funcionar tot i ja estan als 85 anys de rectors.
De fet, la pandèmia, no?, també va posar a prova això, no?
Exactament, i hem vist casos de parròquies, per exemple, que han crescut exponencialment en nombre de persones del barri que hi van, perquè durant la pandèmia van decidir anunciar-ho tot per internet, potser fer les misses per YouTube, i són les coses que han anat tenint els seus retorns, no? I que fins i tot ara que ja ha passat un cert temps encara estan donant crèdit en aquestes comunitats. Per tant, el nostre objectiu sempre és ajudar i sempre és formar a la gent que ja hi ha. Què passa? Que sovint doncs cada comunitat és un món diferent i no hi ha els mateixos recursos humans en una comunitat que en una altra. I allà on pots trobar-te una persona doncs, que sí que sap de disseny gràfic, que sí que sap de mitjans digitals, que sí que sap de xarxes socials, doncs potser la hi ha en una parròquia i en una altra no. Aleshores, com portar tot aquest talent que et pots trobar en una parròquia a l'altra? Doncs nosaltres creiem que és intentant fer una mena de xarxa, una piscina, en la qual doncs, hi càpiga tothom i on el talent es pugui compartir de manera que no un cost inassumible, com seria tenir una agència de comunicació dedicada per cada parròquia de Catalunya, doncs es converteixi en totalment assumible perquè s'està compartint entre tots els nostres col·laboradors.
Parlem ara sí, Josep Adolf, de quins són els serveis que oferiu. És a dir, bueno, si una institució arriba a vosaltres, què és el que els hi oferiu?
Bé, primer de tot, nosaltres fem una anàlisi força completa de quin és l'estat actual de la comunicació, perquè com a agència de comunicació els serveis doncs són molt variats. Veiem doncs, quin és el missatge que s'està duent, a qui s'està duent, a través de quines eines s'està duent aquest missatge, i un cop hem fet aquesta anàlisi, no, doncs de si hi ha xarxes socials, si aquestes xarxes socials s'estan actualitzant, si hi ha alguna mena de butlletí, full dominical, revista, etc. Doncs un cop hem fet aquesta anàlisi, fem una proposta concreta. Doncs, per exemple, nosaltres creiem que aquí funcionaria una digitalització del full dominical. perquè no té sentit imprimir-lo, perquè després es quedi, a banda que no és sostenible, perquè després es quedi sense agafar. Aleshores, en aquest cas, una cosa que estem fent en molts llocs és la digitalització de les bases de dades de la parròquia, a la vegada que digitalitzem el full dominical. És a dir, en comptes de tenir un full imprès cada diumenge, t'arriba el correu electrònic un cop a la setmana i el reps directament doncs, al teu telèfon, al teu ordinador. Nosaltres pensàvem al principi que la gent gran doncs, tindria problemes amb això, però són dels que més reciprocitat ens han donat. Però un altre servei, per exemple, és el tema del disseny web. No? Tenim gent que està especialitzada tant en programació com en disseny gràfic i, per tant, doncs, a diverses institucions que potser no en tenien o la tenien desactualitzada, doncs també fem disseny web. Tracta en premsa, per exemple, en el cas d'un parell de fundacions i editorials que pel seu model de negoci necessiten també anar publicant els llibres que van traient i les novetats que van tenint. O, per exemple, el disseny de cartelleria. No? Jo, potser, la primera conversa que vaig tenir amb l'Alexandre quan vam decidir fundar Carisma va ser doncs, que jo estava passejant pel meu poble, i que és al sud de Catalunya, i vaig passar per davant de la parròquia i hi havia un full en blanc escrit a boli i posava «Hoy no hay missa». I vaig pensar, ostres, tu. O sigui, jo passo per davant d'un barber i em posa «Hoy no hay barbero» i ja no hi torno, perquè em sembla poc seriós. Aleshores, un lloc que és la casa de Déu i també de moltíssima gent que la parròquia se la sent com a casa seva, ha de comunicar-se millor amb la seva pròpia feligresia. Aleshores vam dir, hem d'acabar amb els fulls en blancs, hem d'acabar amb els bolis, hem d'acabar amb aquesta mena de tot fer-ho a correcuit a última hora i anem a professionalitzar una mica les coses, a fer-les una mica serioses, amb voluntat de servei, perquè d'aquesta manera tant els que ja hi som com els que s'ho veuen des de fora veuran que l'Església té un missatge doncs, de comunicativament parlant molt més net, molt més directe i molt més efectiu.
Uh-huh. Els clients que teniu, és a dir, hi ha de tot?
Hi ha de tot, sobretot òbviament doncs, són parròquies, sí. Són doncs, alguna basílica, són comunitats dins del món de l'Església que doncs, cada una té una necessitat diferent. Hi ha parròquies que el que necessiten és complir la llei de protecció de dades amb la seva base de dades. No? Doncs allà és un tipus de servei, són comunitats més petites, una comunicació molt interna. Després també n'hi ha d'altres que són eixos de turisme, no? I allà doncs, el que intentem fer és col·locar i promocionar doncs, aquest teixit històric, aquest teixit turístic, de manera que arribi a la majoria gent possible. També, doncs, com deia, de parròquies, alguna basílica, fundacions, escoles, un editorial. Són clients que d'alguna manera estan relacionats amb aquest missatge que dèiem de Jesús, el missatge de l'Església, però que doncs, acaben prenent una forma molt particular depenent de quin sigui.
I suposo que us esteu donant a conèixer, no?
Sí,
encara
sí.
Relativament fa pocs mesos que esteu en marxa, no?
Sí, de les coses més interessants que hem fet, potser, ha estat doncs, tota la feina prèvia d'anàlisi de quina és la situació actual, perquè ha volgut dir trucar, literalment, a tots els rectors de Barcelona que hem trobat al telèfon, diguéssim, i hem fet, potser, no menteixo, més de 400 trucades.
Vosaltres
coneixent les realitats.
Esteu a Barcelona, però no sé si ho faríeu, per exemple, també, doncs, no sé, a Calonja,
sí,
la parròquia.
Sí, completament. Nosaltres estem basats a Barcelona, també doncs, perquè és d'on som i és on, doncs, on és més fàcil començar, però també estem col·laborant amb algunes parròquies de fora de Barcelona, a Lleida, altres llocs, estudiant doncs, de quina manera podem portar, no deixa de ser diferent, també la comunicació en un centre urbà que en un poble, per exemple, la realitat de quin és el tipus de persona que et ve. A cada lloc és diferent, no? Però sí que nosaltres hem estat coneixent de primera mà quin és l'estat. Fins i tot en aquells llocs on hem començat a parlar, però després no hem tirat endavant cap mena de projecte, per qualsevol raó, doncs allà hem après moltíssim. Hem vist que hi ha llocs on no es fa bona comunicació perquè no es pot, perquè no hi ha els recursos, perquè no hi ha el know-how, perquè no hi ha la tècnica, i hi ha llocs on no es fa bona comunicació perquè no es vol, i perquè es considera que les coses tal com estan ja estan bé, que al final doncs, hi ha coses més importants que donar-se a conèixer o que portar aquest missatge a altra gent i això doncs, també ens ha ensenyat molt de com poder convèncer aquells que potser encara estan una mica dubtosos de si val la pena invertir en comunicació, si no val la pena invertir en comunicació, doncs escolta,
que
al final
sí. Sempre és important, no?
Jo crec que és força important.
Per la gent que ens escolti, teniu pàgina web, oi?
Sí, ja sí, carismacomunicació.com.
Doncs Josep Adolf, gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos explicat aquest projecte i que tingueu molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
I abans de marxar de vacances fins al setembre, com sempre també acabem amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Aquí també li desitgem que tingui unes molt bones vacances i un merescut descans. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. El cap de setmana passat, el papa francès va nomenar a l'arcabisbe argentí de La Plata, Víctor Manuel Fernández, col·loquialment anomenat Tucho, com a nou prefecte del dicasteri per la doctrina de la fe i president de la Pontifícia Comissió Bíblica i de la Comissió Teològica Internacional. Amb aquest nomenament, passat l'estiu, a mitjans de setembre, se substituirà el qui fins ara ha ocupat aquest càrrec, el cardenal Lluís Francesc Ladària Ferrer, jesuïta mallorquí, al qual el papa Francesc, arribat al termini del seu mandat, li agraï tot el seu treball, esforç i dedicació. Recordem que aquest dicasteri, que fins fa poc temps era el més important de la Santa Seu, en el nou organigrama del papa Francesc és el segon, després del dicasteri de l'evangelització, que presideix el mateix papa. I aquest dicasteri de la doctrina de la fe s'ha subdividit en dues seccions, una teològica i una altra de disciplinar, que recull tots els casos d'abusos sexuals i pederàstia. Pel que fa al nou prefecte, Víctor Manuel Fernández, sabem que és prou conegut del papa Francesc i que la setmana passada va estar justament de visita a Mical a Roma. Havia estat degà de la Facultat de Teologia de Buenos Aires, rector de la Pontifícia Universitat Catòlica Argentina, la UCA, president de la Societat Argentina de Teologia i actualment president de la Comissió de Fe i Cultura de l'Episcopat Argentí. També va ser rector de la parròquia de Santa Teresita de Río Cuarto, a Córdoba, Argentina, i fins ara era l'arcabisbe de La Plata i un dels candidats eterns a ocupar la seu de Buenos Aires. Potser el que més l'uneix al papa és que amb ell va ser un dels redactors del document final de la 5a Conferència Episcopal Llatinoamericana del CELAM, celebrada a Aparecida, al Brasil, l'any 2007. També ha estat un dels que ha defensat amb més força les innovacions de l'exhortació apostòlica postsinodal sobre la família, l'Amoris Laetitia, i també s'ha manifestat en la línia sinodal a favor de donar una millor atenció pastoral a les persones homosexuals. El que més ha sorprès d'aquest nomenament és que el papa Francesc ha afegit una carta personal on li expressa els seus objectius en l'exercici del nou càrrec. D'entrada, li diu que la finalitat principal del dicasteri ha de ser augmentar la intel·ligència i la transmissió de la fe al servei de l'evangelització, de manera que la seva llum sigui criteri per comprendre el significat de l'existència, sobretot davant de les preguntes que plantegen el progrés de les ciències i el desenvolupament de la societat. T'encomano, diu el papa, una tasca que considero molt valuosa. Té com a finalitat central custodiar l'ensenyament que brolla de la fe per donar raó de la nostra esperança, però no com a enemics que assenyalen i condemnen. El dicasteri que presidiràs en altres èpoques va arribar a utilitzar mètodes immorals. Van ser temps on, més que promoure el saber teològic, es perseguien possibles errors doctrinals. El que espero de vós és, sens dubte, una cosa molt diferent. En aquest punt, hem de dir que no sabem ben bé si el papa Francesc es refereix a quan aquest dicasteri era el sant ofici, l'arma de la Inquisició, o bé es refereix a la persecució teològica que hi va haver durant el pontificat de Joan Pau II i sota el mandat de Josef Ratzinger, qui després va ser Benet XVI. Però el que sí que queda clar és que no hi haurà persecució teològica. Tot el contrari, el papa diu que és bo que la teva tasca expressi que l'Església anima el carisma dels teòlegs i el seu esforç per la investigació teològica, per tal que no s'acontentin amb una teologia d'escriptori, amb una lògica freda i dura que busca dominar-ho tot. Sempre serà cert que la realitat és superior a la idea. En aquest sentit, necessitem que la teologia estigui atenta a un criteri fonamental: considerar inadequada qualsevol concepció teològica que en darrer terme posi en dubte l'omnipotència de Déu i, en especial, la seva misericòrdia. Ens cal un pensament que sàpiga presentar de manera convincent un Déu que estima, que perdona, que salva, que allibera, que promou les persones i les convoca al servei fratern. Això succeeix si l'anunci es concentra en l'essència que és el més preciós, el més gran, el més atractiu i alhora el més necessari. Saps prou bé que hi ha un ordre harmoniós entre les veritats del nostre missatge, on el major perill es produeix quan les qüestions secundàries acaben enfosquint les que són centrals. Molt bon diumenge a tothom, molt bon estiu i fins al setembre.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Fa uns mesos, al començament d'aquest curs pastoral, vaig visitar la comunitat dels religiosos barnabites de la parròquia de Sant Adrià. La comunitat celebrava un esdeveniment molt important, el 125è aniversari de la canonització del seu fundador, Sant Antoni Maria Zaccaria, metge, capellà i amic dels pobres. El dia 5 de juliol passat vam celebrar la seva festivitat. Antoni Maria Zaccaria va néixer a Cremona, Itàlia, a principis del segle XVI. La família era d'origen noble. No obstant això, ell no en va voler presumir mai. De fet, sempre signava les seves cartes amb aquestes senzilles paraules: Antoni Maria Capellà. Sempre va tenir un amor especial pels més necessitats. Diuen que quan era petit es va trobar amb un captaire que estava gairebé nu. Sense pensar-s'ho, dues vegades es va treure la capa de vellut que portava i va abrigar aquell home. Va estudiar medicina a Pàdua. Tots el recorden com un jove alegre, sensible i piadós. Quan va acabar els seus estudis, va tornar a Cremona, la seva ciutat natal. En aquella època, la pesta assolava la ciutat. Antoni Maria va convertir casa seva en un petit hospital i es va entregar totalment a atendre aquella multitud de malalts que vagaven pels carrers cansats i abandonats com ovelles sense pastor. Als 26 anys, Antoni Maria va rebre del Senyor el do del sacerdoci. Va ser un gran apòstol. Va crear nombrosos grups d'estudi de la Bíblia i de catequesi oberts a persones de qualsevol edat i condició social. Expliquen els seus biògrafs que quan aquestes persones anaven a veure el nostre sant, solien dir: anem a escoltar l'àngel. Va ser també un gran fundador. Va fundar l'ordre dels clergues regulars de Sant Pau, coneguts com a barnabites, perquè la primera parròquia en què van estar va ser la de Sant Bernabé a Milà. Eren clergues que portaven una intensa vida de pregària i estaven volcats, sobretot, a l'atenció dels més pobres. Atenien els malalts a casa seva i els brindaven atenció espiritual i material. També va fundar, uns anys més tard, la Congregació de les Germanes Angèliques de Sant Pau i un moviment de laics, els Casats de Sant Pau. Aquest servent de Déu va animar sempre tots els membres d'aquesta gran família formada per sacerdots, religioses i laics a servir els necessitats i transmetre amb alegria al món sencer la bona nova de l'Evangeli. Com ell mateix acostumava a dir, cal córrer com a bojos no sols cap a Déu, sinó també cap al proïsme. Sant Antoni Maria va morir jove, amb només 36 anys. El seu exemple ens recorda el servent bo i fidel del que parla l'Evangeli, ja que va saber posar al servei dels seus germans els dons que havia rebut del Senyor. Estimats germans i germanes, preguem al Senyor perquè per intercessió de Sant Antoni Maria Zaccaria ens converteixi en apòstols enamorats de Crist, que serveixin en amor als seus germans i germanes, i us demano que, moguts per aquest sant, en aquest temps d'estiu, no us oblideu dels més pobres, dels malalts i d'aquells que estan sols. I agraïm la gran labor que els barnabites han fet i fan encara ara a la nostra diòcesi. Que Déu els beneeixi.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.